perquè hi ha la batalla política.
Sí, però llavors tu adoptes la decisió avui i no la veus.
Sí, però perdoneu, i després...
La decisió a 15 anys, per exemple, tu dius, faig.
Ara hem vist, per exemple, perdoneu, ara hem vist que fer les dues desaladores que es van fer a l'any 2008 o 2009 va ser crucial i que potser se n'havia d'haver fet alguna altra. No? Però clar, el guany d'aquella decisió la
que aplaudessin avui, aquells, no?
Afortunadament es va fer quan hi ha aquestes crisis, és l'oportunitat de fer coses que potser no faries si no tinguessis la crisi.
I després hi ha una altra cosa, hi ha una altra manera de decisió espanyola, que és centre de perifèria. El centre, que és qui decideix, no té problemes d'aigua ni de saladores perquè és una ciutat només.
No, però el centre, centre polític
però totes les
no és només.
No, però totes les perifèries, el problema és que no és que estiguin coordinades, perquè si hagués una confederació, que està prohibit per la Constitució, una confederació de tot el litoral mediterrani, des d'Andalusia fins a Catalunya, per dir, escolta, patim de lo mateix i patirem de lo mateix. No ens fotem d'hòstia, sinó pensem en 100 anys com coordinar...
I,
però no, clar,
després,
aties entre partits i entre territoris, unes guerres que al final...
I després hi ha uns tacticismes que de vegades fan una mica de pena. Al voltant, per exemple, de la guerra de Doñana...
Per exemple, mira...
Jo crec que... que cap de les dues postures és raonable. I, o sigui, totes tenen la seva part de raó, però cap d'elles crec que està sent responsable. Crec que la posició del president de la Junta d'Andalucía és absolutament absurda, i a més li han picat el crustó amb tota la raó des de la Unió Europea, sí. Però crec que la solució tampoc no pot ser dir aquests senyors regants que es confitin, perquè això no pot...
Aquests estan allà i el regant il·legalment des de fa anys, escolta,
sí, clar, llavors...
i ara venen reclamant, clar. És com aquells que han urbanitzat
els de l'aeroport de Barcelona,
clar,
els han construït cases dins del radi de l'aeroport i ara s'ha d'indemnitzar, tararí.
Sí,
amb els diners de tots.
Sí,
però amb els diners de tots.
Escolta, sí, a veure, tu vas consolidant, o sigui, comets una il·legalitat, te la toleren, perquè te l'han tolerat. Bueno, sí, d'acord, d'acord.
Per interessos,
D'acord.
Per interessos.
No, en aquest cas de Doñana, tots sabem com ha anat, i jo he estudiat també el cas del Mar Menor, i és un escàndol, com l'ataca del cultiu intensiu es va estenent, i no hi ha administració que ho pari, això, perquè hi ha molts beneficis entremig.
Hauria d'haver...
Hi ha molts interessos.
Aquesta qüestió. Hauria d'haver administració que ho pari.
Han posat multes, però posen una multa i els surt barata la multa. Perquè la normativa, amb la multa, no dissuadeix res.
I el mateix es pot dir respecte a greuges, diguem-ne, a diferències. Qui defensa Doñana està molt bé, però aquí tenim la Ricarda i els mateixos que estan allà dient això que està fent el PP Andalusia és horrorós, que ho és, estan dient que aquí ens hem de carregar la Ricarda i posar-la en un altre lloc. Vull dir que aquests tacticismes crec que no ajuden gens a la planificació a llargues.
Les 10 i 2, permeteu res, 2 minuts a la publicitat i després... que us veig molt enfadats, jo crec que encara us enfadareu més.
No, més que ens enfadarem.
No, això ha sigut culpa dels pregaires.
Sí.
Que ja us han deixat el mal cos tot el dia. Mira que veníem contents.
Aquesta catalana ordinària.
Però fixa't que no ha durat ni 10 segons, eh?
Així
ni 10 segons. Era com per... Felicitats, senyor Marcelí. Bueno, he sentit el senyor Baños.
Sí, això m'agrada.
És terrible. Bueno, d'aquí uns instants, deixeu-me preguntar-vos per el desastre ahir en els exàmens d'oposicions, que hi havia 13.000 persones per 2.000 places, i hi havia gent que va esperar 6 hores perquè li donessin l'examen. Mares embarassades i lactants que estaven amb les criatures allà, que van després esperar 5 o 6 hores amb el que això comporta. Gent que no tenia ni cadira per seure. Gent que van estar un al cantó de l'altre, colze contra colze, evidentment, qui volia copiar i qui no copiar, gent que entrava i sortia al mig de l'examen. Bueno, un desastre en totes les seves proporcions.
Jo dic una cosa, els exàmens normalment es copien els errors.
Sí, això també pot ser.
Cuidado amb això, sí.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a englishsummer.com. English Summer. Learn having fun.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és el tema que va disparar la curta però exitosa carrera artística d'Amy Winehouse. Coneixeu la història de Rehab? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 5 minuts. Veig que hi ha gent aquí a la tertúlia, però la publicitat gent, indignada amb, les, amb la...
Com que hi ha gent? Són 4 només.
Bueno, sou gent. Hi ha, gent, hi ha una part de la gent que hi ha a la tertúlia que està molt indignada amb el tema Springsteen i tot això. Però
ah, no,
ja,
digues Arturo, Arturo.
Ja sí,
no, no, què està negant? Ho està negant. Senyor, senyor.
Avui la tertúlia va...
Negaré... Ha sido el puente, ha sido el puente.
Negaré en públic. No,
estiu... I afirmaré en privat.
Faltant a la veritat, absolutament faltant a la veritat, tinc màxim respecte per aquest col·lectiu. Màxim respecte per aquest col·lectiu, que a més...
Springsteen.
Ho va passar molt malament.
Sí, però invisibilitzats no estan,
ho va passar molt malament a la postguerra i tinc tot el respecte.
Tenim mal, tenim mal. Bueno, va, escolta'm, 10 i 6. Ahir hi havia unes oposicions a Catalunya amb 13.000 persones, que es diu molt ràpid, 1.800 places de funcionari per la Generalitat, i va ser un drama, o sigui, un desastre. O sigui, hi havia gent que els van fer fora de la Facultat de Filologia, per exemple, de la Universitat de Barcelona, que els hi van dir, després de 7 hores d'esperar, bueno, no, al final no tenim els exàmens i ja torneu un altre dia. Gent que no se li va garantir l'anonimat, gent que no tenien cadira, gent que estaven fent l'examen enganxats uns amb els altres, que es podien copiar, gent que entrava i sortia. El cas de l'aula de mares en situació especial, dones en situació especial com mares lactants que anaven amb els fills, dones embarassades que anaven allà i que els van fer esperar hores i hores i hores per saber si feien o no feien l'examen i de quina manera. No hi havia exàmens per tothom, llavors anem a fer fotocòpies. O sigui, un autèntic desastre. El cas és que ahir va sortir, no sé si podríem recuperar el document de veu de la senyora Alicia Correa en el tema de les oposicions, que és la secretària d'Administració i Funció Pública, la senyora Alicia Correa, que va haver d'acabar sortint en roda de premsa, perquè em deia l'Arturo que volien fer un tuit i prou, però no, després van fer una roda de premsa.
No, van explicar-ho, però vull dir que no, el que crec, vamos...
Mira, això és, perdona, va dir això la senyora Alicia Correa.
Disculpes, la secretaria iniciarà les actuacions que siguin necessàries per depurar les responsabilitats que s'escaiguin. Si les incidències, com sembla a priori, poden ser imputables a l'empresa contractista que ha portat a terme aquest procés, instarem la declaració de responsabilitat per part seva.
L'empresa contractista era Cegos, que és una empresa que va subcontractar la Generalitat per fer tots aquests exàmens.
Una empresa de selecció de personal.
I va acusar-los de la mala gestió d'aquesta situació.
A veure, és que jo el que crec és, evidentment, va estar un desastre, reconegut per tothom, però aquesta cosa de mirarem què ha passat, sí, mirarem què ha passat, però la primera cosa que ha passat és una decisió política que és externalitzar les oposicions. I això, ja de per si... Bueno, pues ja s'ha demostrat que és una decisió molt dolenta, molt dolenta. I jo crec que, més enllà de dir a veure què ha parat en aquest cas concret, algú hauria d'explicar perquè es van externalitzar unes oposicions per primera vegada a la història de la Generalitat per aquestes oposicions, segons s'ha llegit. Per tant, estaria bé que s'expliqui això. És a dir, després ja veurem si aquesta empresa és molt dolenta, o si ha incomplert el contracte o no, o què ha passat aquí. Però la primera qüestió és que s'expliqui algú...
Que l'ha incomplert és clar, eh?
Digues, perdó?
Que l'ha incomplert, és clar. Sí, perquè tu has posat un concurs i t'han dit, suposo que el concurs diria, el millor deia, per 1.000 places el concurs, que s'han de veure també les bases del concurs. Per quantes places, quina era l'expectativa que posava el concurs? No?
Però que hi entenem perfectament principi... que la Generalitat surti dient, ja veurem que... Molt bé, però ja pots explicar perquè ho has internalitzat.
Sí.
El que has d'explicar.
No, és que a més, per extendre una mica el tema de les externalitzacions, ho vam veure també amb el tema de la pandèmia, quan no sabies exactament quin era l'últim de la cadena, el tractament de, dels avis, o moltes coses, en serveis de neteja, en serveis de vigilància també, els transports públics quan hi ha una companyia de seguretat que els seus membres abusen de la seva situació de poder, diuen que és l'empresa, ara veurem. Totes aquestes relacions que han anat des de fa 20 o 30 anys externalitzant coses que abans era impensable perquè eren seguretat, benestar, o en aquest cas, per la mateixa administració pública, la porta d'entrada de l'administració pública, l'administració pública no té cura de qui va entrar perquè ho externalitza, ens ha portat a acostumar-nos a unes coses que nosaltres que tenim certa edat, ell menys, diguéssim, no haguéssim pensat mai.
Ell la té incerta, llavors.
Què?
Ell l'edat seva és incerta.
La seva edat és incerta. Certa glòria. Certa glòria. I veiem que externalitzar pot ser barat per l'administració, pot ser més barat, però que, evidentment, hi ha molts serveis que no es pot garantir sempre a la seva qualitat, i quan estem parlant de la vida, de la seguretat, o en aquest cas de la feina, hòstia, i les coses són molt seves, però externalitzar serveis administratius o serveis, diguéssim, subsidiaris, val.
Però perdona, que... i ara què?
Bueno, i ara què? Jo... Si jo manés, vols dir?
Ja, però, vull dir, hi haurà gent que...
Que haurà fet l'examen.
Que haurà fet bé.
Que haurà fet bé i que és una injustícia per ell, també.
Clar, clar, clar. No, no, injustícia per tot arreu.
És que ja has comès la injustícia i ja no la pots...
No. La solució serà dolenta, facis el que facis.
Clar, la solució és dolenta.
Doncs a veure, també, aquests que han fet l'examen amb quines condicions l'han fet. Perquè és una cadira.
Però no tots han fet en les mateixes condicions. I aquí està.
Si dos han compartit una cadira, un pupitre...
Escolta, la gent que va a unes oposicions com aquesta, perdona, la gent que va a unes oposicions com aquestes, que hi havia, en algun cas, una plaça que tenia 900 aspirants, la gent està com molt desesperada, en molts casos, perquè hi ha gent que està intentant regularitzar una situació anòmala que porta des de fa temps, sí, i que d'aquest examen li depèn regularitzar-la, etcètera, no? I per tant, l'estrès de tornar a un altre examen, això, tota la gent que ha passat oposicions sap que és un estrès tremendo.
No, el que diu l'Arturo és una injustícia.
Has fet l'examen, sí. Com s'hagin d'anul·lar les oposicions, hi haurà molts perjudicats.
Aquí hi ha culpa pública i culpa o responsabilitat, si volem, privada. Jo crec que és evident.
Home, la pública per triar qui han triat, que ens sembla que no són solvents.
Primer si es poden fer aquestes oposicions.
Sí, exacte. Sí.
Primer la major.
La garantia, diríem.
Clar.
Perquè no és només garantia financera, eh?
No.
Saps, al conclusió una garantia financera, no?
Sí.
Una garantia tècnica importantíssima.
Tinc una pila de missatges de gent que eren ahir a les oposicions.
Candidats.
Que ens estan escoltant. I mira, el Joan diu, el que va passar ahir va ser esperpèntic. El meu primer examen d'oposicions vaig quedar esfereït. Més d'una hora de retard com a sardines, exàmens nominals, que aquesta és una altra. Sí. O sigui que normalment van amb un codi per, precisament, per preservar l'anonimat de la persona.
Vostè és el fill de no sé què, passi.
Això també ho diu un altre oient que ens diu tothom podia copiar la gent parlant, classes saturades, organització pèssima, i diu, i el que veig pitjor, com pot un examen d'oposició tenir nom i cognoms? On és l'objectivitat? S'ha de repetir...
És que això no és pitjor, és que això...
Tot el procés.
No pot ser.
No, és que no pot ser.
No pot ser, ja està.
També un altre oient que ens diu, com a persona afectada, arrel de la nefasta organització del procés, voldré expressar les reticències, dubtes i pors i fer arribar la pregunta on calgui de si aquesta mateixa empresa serà l'encarregada de fer les correccions de les proves.
Clar.
Perquè, clar...
Ben vist, clar.
Diu, altres oients ja es veia venir, jo treballo en una empresa... Bueno, en fi,
faran un contracte, aquestos? S'ha de mirar, eh?
Sí.
Com que pots ser un contracte...
La correcció és un contracte en una altra empresa, sí.
2 minuts i arribarem un 11:15 del matí. I abans que tanquem tertúlia, deixem un moment a la publicitat, i fa unes setmanes, no sé si éreu alguns de vosaltres presents, vam parlar amb una oient d'un cas que avui volíem continuar. El cas d'una noia que es deia Mariona Benages i que ens va sorprendre moltíssim, una noia a qui li van robar el bolso fa uns anys i que, a resultes d'haver-li robat el DNI, va començar a veure que li passaven coses, com que anaven a parar una llista de morosos, com que li deien que no podia votar perquè estava empadronada a un lloc on ella no havia viscut mai, o com quan se li va presentar a casa seva el dia de Sant Esteve una parella de senyors dient-li que moltes gràcies per haver acceptat ser parella de fet amb un d'ells dos. Per tant, que va estar 3 anys sent parella de fet d'algú. sense conèixer-la, evidentment, sí, i que es va presentar a casa per agrair-li. Perquè, clar, jo havia pagat 2.000 euros perquè hi t'agraeixo moltíssim una persona que venia de fora. Va ser explicar aquesta història, van començar a rebre una allau d'històries similars de gent que li han suplantat la identitat. D'aquí dos minuts en parlem.
RAC 1. El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca a Begur.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
Busques el regal perfecte per a la mare? Del 27 d'abril al 7 de maig, vine a Jardiland i descobreix la nostra selecció d'idees regal pensada especialment per a ella. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Jardiland. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passa un minut d'un quart d'onze del matí. De seguida saludarem a una persona que, amb el tema del DNI, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Hola, bon
no
dia.
No és ella, eh? No és ella. Que sapiguem.
Que jo sàpiga, també.
No t'han robat el DNI, de moment. Bé, després de fer la història amb aquesta oient que es va posar en contacte amb nosaltres, amb la Mariona Benages, vam començar a rebre molts missatges i alguns d'ells els heu pogut anar comprovant al llarg de les últimes setmanes.
Sí, hem pogut parlar amb diverses persones, dos de les quals doncs, han dit que volien explicar el seu cas aquí a la ràdio amb nosaltres, i us hem seleccionat uns quants talls de veu que ens han explicat els seus casos. Són casos tots dos déu-n'hi-do, complicats, enrevessats. Com per exemple el cas de la Carme, que ella és infermera, viu a Mollà, i el seu cas és especialment curiós perquè li van arribar a treure 3.000 euros del banc, la van col·locar en una llista de morosos, però tot això sense ni tan sols haver-li de robar el DNI.
No em van robar el DNI, el que em va passar, vam descobrir mitjançant els advocats que vaig tenir, que era o bé una fotocòpia o un escaneig del DNI. I aquí va començar tot.
Però clar, com se n'adona, no? Perquè és el que ens està explicant una mica tothom, que els hi roben el DNI, o en el cas de la Carme, li escanegen en una operació rutinària de reservar una habitació d'un hotel, d'apuntar-se a un curs,
sí.
I un dia, de casualitat, se n'adonen perquè van al banc i es troben que estan en una llista d'amorosos.
Primer van trucar a la meva mare dient que jo devia diners, i la meva mare ja em va dir, ei, què està passant, no? Tot ho vaig arribar a descobrir perquè vaig anar al banc i vaig demanar un crèdit, i llavors va ser quan me van dir no, vostè no pot accedir a un crèdit perquè està a la llista de morosos, no? I allí és on la meva sorpresa va ser total, perquè vaig veure això. I allí és on vam engegar tot el procés.
La Carme, el procés que ha fet és denunciar, evidentment. Ha hagut d'anar a judici per demostrar que ella és ella, ella és la Carme.
Que ella és ella, és que clar, és que és la punyeta, és la veritat.
I que la Carme no és la persona que li ha suplantat la identitat. Fins i tot, en aquest judici, li van fer una prova de grafia perquè poguessin demostrar que la signatura del DNI és la seva i que els papers firmats per aquesta altra persona no era exactament la mateixa signatura. I diu que ara, clar, cada vegada que demanen, no? Li demanen, no, envia'ns una fotocòpia del DNI, sí, per apuntar-se al curs.
Ja no...
Diu que no, li fa força respecte.
L'escanejo de la fotocòpia del DNI, te la poden demanar tot arreu. I això, després de tot el que m'ha passat, m'ha creat molta indefensió, perquè, no sé, a qualsevol hotel, si fas un curs i t'apuntes al curs... I després de tot això, els advocats m'han dit, no, tu el DNI no el perdis mai de vista.
Sí, imagina't, ara hi haurà gent a casa que diu, ostres, és que ara només escanejant en qualsevol lloc, enviar una fotocòpia, doncs pot passar, efectivament. I hi ha gent que no li dona importància, ho parlàvem fa unes setmanes, quan parlàvem del tema d'un robatori, diguem-ne, d'una cartera, que només es preocupen de renovar determinades targetes i no pensen en denunciar el robatori.
És que no s'ha d'enviar mai el DNI per correu electrònic.
Doncs,
bàsic. No s'ha d'enviar.
Doncs mira que hi ha gent que ho demana.
No, però és que per això la directiva, les directives europees i les lleis espanyoles, com totes les legislacions nacionals europees, exigeixen... No veieu que ara, abans d'entrar en un puesto, t'envien un correu electrònic, un SMS, mm-hmm, amb una clau? Clar, la doble validació. Sí, és que, clar, això, l'empresa s'ha de comprar l'aplicació i ha de ser una aplicació que no pot ser feta per la tieta.
Em puc posar estupendo o després?
Espera, un moment. Explica'm un parell de casos més. El cas de la Salut, que li van robar la bossa de mà a la platja, en aquest cas l'estiu del 2021, fa un parell d'anys, que hi havia la cartera i el mòbil, i va fer, com hem sentit altres vegades, renova les targetes, renova el DNI, i ella continua amb la seva vida amb normalitat, com faríem més o menys tots.
I un any després, aquest estiu, el seu fill, no en ella, en aquest cas, li arriba un missatge que també li han tret 3.000 euros al banc.
Li va arribar un missatge que li havien tret 3.000 euros. I clar, ell d'entrada pensava que era algú d'ell, que havia perdut la targeta o alguna cosa, i després vaig veure jo que en el meu compte també m'havien tret diners, i llavors ho vaig lligar-ho que podia ser per això. I sí, va ser en una oficina de Vilafranca del Penedès, que aquesta persona doncs es va fer passar per mi i va treure diners del compte del meu fill i després també del meu compte. I clar, això també ens vam quedar com mostres, i ostres, però com pot ser, no?
Clar, en aquest cas li treuen els diners del seu compte, que ella és la titular, i també dels seus fills, dos fills majors d'edat, una filla menor d'edat, en què ella doncs té la cotitularitat d'aquest compte. En total, li han intentat sostreure gairebé 10.000 euros.
Vinga.
Amb aquesta suplantació d'identitat, ja sigui en aquests casos, d'intentar treure directament els diners del banc, fent compres d'electrodomèstics o contractant línies telefòniques, i amb totes aquestes denúncies d'aquesta extracció de diners que ha fet sota el braç, va als Mossos, demana solucions, i això és el que li diuen.
Que amb totes aquestes denúncies el que volia era poder canviar el DNI, que sisplau, que intentés parlar amb el seu superior o el que sigui, que portaria les denúncies de tot, i em va dir el mateix. Diu, no, només podem fer un duplicat del DNI, i per tant, l'única manera, em va dir, que seria possible canviar-te el DNI seria que tinguessis una altra vivenda i que t'empadronessis allà. I li vaig dir que, evidentment, jo no tenia una altra vivenda i que què podia fer, i no em van donar cap solució.
Li diuen directament que es canvi de casa, no?
Sí, sí. Si et canvies de casa, sí, ja fem un altre DNI.
El número de DNI, la signatura, les dades continuen sent la mateixa, eh?
Clar, sí, sí.
I quan tu vas amb el DNI, diu, vostè viu al carrer Pau Casals? Sí. No, ara estic a Vallirana i vinc al passeig Tarradellas.
No, l'adreça no té relevància.
No té relevància.
Doncs, clar, el problema és que ara té un DNI, em sembla, fins al 2020... Fins al 2028. Ja queden 5 anys de veure què passa amb aquest DNI.
Tinc la sensació que tinc una mica com de tres postraumàtics, ara fatal dit així, però vull dir que realment miro els SMS, miro els mails, tinc com uns sustos continu, no? Vull dir, cada cosa no me'n fio ara, saps? No em refio de res del que faig quan faig coses online. O sigui, m'ha fet com una por, realment.
La sensació de pura impunitat al respecte d'això, no? De no poder fer absolutament res, en aquest cas.
I a tot això, la Salut ha trobat una solució, que també li tardarà un temps a solucionar-se, però n'ha trobat una, ella, pel seu compte, que és canviar-se el nom. Ella es diu Maria Salut...
Ah, mira.
I es canviarà el nom a Salut.
Sí, ja està. Canviar-se al Maria, per treure's al Maria.
Exacte, però bé, aquí igual, també, en aquest cas...
Que t'hagis de canviar el nom, també, perquè t'han robat el DNI, tela, també, però bueno. Tenim en línia ara mateix l'Alba García. L'Alba ens va trucar, precisament fa unes setmanes, quan va sentir el cas de la Mariona Benaixas. Què tal, Alba? Bon dia. La tenim en línia o no? Hola, Alba. Alba, sí. Hi és? No hi és? A veure si la podem recuperar. Alba? No la tenim. Bé, ara de seguida la saludarem. En tot cas, recordem que fa unes setmanes vam parlar amb la Mariona Benaixas i això va despertar tota una arribada de missatges. Entre altres coses, us explicàvem aquest matí que a Catalunya, amb dades dels Mossos d'Esquadra, cada dia es cometen 70 suplantacions d'identitat. Moltes d'elles virtuals, efectivament, però d'altres físiques. L'any passat se'n van denunciar 24.000 i amb un creixement del 23% en només un any. Alba García, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu ets de Gavà, oi, Alba?
Sí, soc de Gavà.
Val. Què et va passar, tu?
Doncs jo estava sopant a una terrassa de Castelldefels i em van fer una tibada del bolso i em van robar. Vaig denunciar el robatori i em vaig quedar tranquil·la perquè ja estava tot denunciat, no passava res. Però va ser a l'octubre, tres mesos després, quan vaig rebre una SMS de la Seguretat Social conforme em donaven d'alta una empresa.
Et donaven d'alta una empresa?
Sí, sí, em donaven d'alta una empresa.
Laboralment parlant, eh?
Sí, sí, laboralment, amb un contracte indefinit al 100% de la jornada. I en veure que constava la veda laboral, vaig tramitar la denúncia. I em van dir que era un ús incorrecte de la documentació. I, bueno, no em vaig quedar tranquil·la perquè vaig pensar, bueno, si em poden donar d'alta la Seguretat Social, què més poden fer, no? Mm.
Però, perdona, perdona, et van donar d'alta quina empresa?
A una empresa de Sant Cugat, era un autònom.
Un autònom.
Un supermercat.
Un supermercat de Sant Cugat. I tu vius a Gavà, eh?
Correcte.
O sigui, t'havien fet un contracte de treballadora a un súper de Sant Cugat. El
correcte.
Teu nom. O sigui, a través del teu DNI.
Exacte.
I tu tens alguna cosa a veure amb el tema de la...
Del súper?
Dels súpers?
No, jo sóc infermera.
Tu ets infermera. O sigui, clar, tu sí. Ja tens un altre contracte per una altra banda, clar.
Correcte.
I a partir d'aquí què passa?
Clar, vaig posar la denúncia, em van dir que era un ús incorrecte de la documentació, en cap moment es va mencionar la suplantació d'identitat. Bueno, no em vaig quedar tranquil·la, vaig començar a fer investigacions per la meva part, vaig aconseguir posar-me en contacte amb la persona que em va contractar, i arrel d'aquesta...
Amb la persona
trucada,
que et va contractar, suposadament, eh? A través del teu DNI, però que tu no saps ben bé qui és. O sigui, vas trobar la persona contractadora. Val.
Exacte.
Déu-n'hi-do, ara a veure la conversa surrealista, perquè clar...
Sí, sí, i arrel d'aquesta trucada, bueno, va ser una cascada d'altres trucades on em van confirmar que jo estava feta parella estable amb una persona marroquina. I aquí, clar, aquí em vaig quedar parada.
Però qui et diu que ets una parella de fet marroquí, amb un senyor marroquí?
El propietari del supermercat em va dir que, bueno, que era un error, que em donaria de baixa, que em passava amb el seu gestor, i quan em va trucar el seu gestor, que era una altra persona estrangera, va ser qui m'ho va dir. I em va dir que si jo coneixia una tal Judit, li vaig dir que no, i em va trucar la suposada Judit. I ella em va tornar a confirmar per segon cop que jo era parella estable d'una persona marroquina.
Però qui és aquesta Judit?
No ho sabem. No ho sabem encara.
Per favor. I quant temps portaves sent parella estable d'una persona que no coneixies de res?
Doncs des del 8 d'agost del 2022.
Del 8 d'agost
del 2022. És a dir, 3 setmanes després que em robessin el bolso.
3 setmanes després del robatori del bolso. O sigui, 3 setmanes. Imagina la velocitat a què van.
Ah, exacte.
Perquè, i algú et va explicar després, no sé si a través de Mossos, que aquesta pràctica... no sé, en aquell... A veure, primer, tu què penses quan vas a trucar a una empresa que suposadament t'ha contractat sense que tu coneguis de res? I quan fas aquest contacte et diuen que a sobre estàs emparellada amb un senyor que no coneixes de res, tu què fas?
Clar, al principi em vaig quedar parada, no?, perquè no m'ho esperava, tot estava denunciat. En principi, si està feta la denúncia, no es pot fer res més amb aquest DNI, però, bueno, aparentment, pues sí, sembla ser que sí. I clar, vaig començar a investigar i va ser a una notaria de Badalona. Clar, això em va sobtar encara més, perquè en tan poc temps i amb una entitat administrativa que es pugui fer tot això amb un DNI robat i denunciat, en tan poc temps, que només són 3 setmanes, doncs significa que això està molt organitzat, no? I no és el primer cop que passa.
I tu has desfet aquesta parella estable, diguem, aquesta parella de fet?
Correcte.
O sigui, tu ja no ets parella de fet d'aquest senyor?
Estic en tràmits de desfer-la, però...
Estàs en tràmits?
És que és la
veritat, és que és...
Però és que
és insuportable.
I com va parar el seu nom a l'empresa del supermercat? Qui proporciona aquest nom? Perquè li facin el contracte, clar. No, home, però el que fa el contracte sí, perdona.
És la Judit aquesta, no?
No, vull dir, és a dir, el que fa el contracte té de saber qui ha suplantat la personalitat, òbviament, i si no han investigat...
Per què fan un contracte per una parella de fet que és la que treballa?
No, però si...
Li fan el contracte
a ella.
Però per què li fan el contracte?
Bueno, per... no sé...
No, aquí està, és que no treballa amb ells. Vull dir, quin sentit té fer un contracte amb una persona que no treballa amb tu?
Perdoneu, Alba, tu vas saber qui anava a treballar en nom teu, si és que anava algú a treballar o no?
No, el contracte està fet en nom meu. Llavors, clar, va ser una suplantació, però no sé si té res a veure amb la parella o és que aquest DNI s'ha venut més d'un cop per fer diferents tràmits.
Clar.
Això és el que no sabem. no té per què ser la mateixa persona la que va fer la parella d'estafla.
Però hi havia algú treballant allà que tenia el teu nom, se suposa.
O no. Sí.
Exacte.
No.
Sí, o el DNI. Sí. Com a mínim el DNI.
Com a mínim el DNI. I ells van dir si bueno, van fer alguna cosa amb aquesta persona que anava a treballar allà amb el teu nom?
Em van dir que la persona no es va presentar mai, vale, que va sol·licitar el contracte de treball, li van fer, però que no va anar cap dia a treballar, i no em van dir res més.
Amb aquest contracte però, devien falsificar alguna altra cosa.
Alguna altra regularització, alguna altra...
Per favor.
Clar, clar.
Però i per desfer-te, és que clar, això dius que 3 setmanes després del robatori... a tu t'estan fent parella de fet amb algú altre, amb un senyor marroquí que no coneixes de res.
Hi ha una notaria pel mig.
Amb una notaria pel mig. Ara dius, estic en tràmits perquè això costa desfer la parella de fet?
Sí, sí, clar. Això he d'anar a un altre notari per desfer la parella estable.
Ah, tu has de pagar un altre notari ara per desfer-ho.
Això mateix. He de tornar a pagar jo per desfer una cosa que jo no he fet. Sí, sí, aquesta incongruència està.
Perdona, tu estàs casada?
Bueno, em vull casar amb la meva parella, però fins que no desfaci tot això no puc.
És que, clar,
no m'ho puc creure.
No, és que encara no podrien acusar de bigàmia alguna cosa si t'hagués agafat casada, això, clar.
Alba, sí, disculpa, però esteu ajornant el casament perquè estàs pendent d'això?
Sí. Sí, sí, correcte.
És que no m'ho puc creure.
No, espera't.
És que no m'ho puc creure. O sigui, quan us volíeu casar vosaltres, Alba?
En principi aquest any, a finals d'aquest any.
A finals d'aquest any.
Lo que és increïble és que ella hagi hagut de fer tota aquesta investigació, que tingui tots aquests problemes, que no pugui portar la seva vida normal perquè administrativament no hi ha una solució per aquest cas.
No, però aquí fixa't, hi ha una empresa pel mig.
Un notari.
Hi ha una empresa pel mig.
Un notari.
No, una gestoria.
Una gestoria.
Un notari.
I després aquests papers s'han donat d'alta a alguna entitat pública.
Clar.
Sí. Correcte. S'hauria de veure l'oficina d'aquesta entitat
pública. El registre de parelles de fet és de la Generalitat. Vull dir que...
Però això es va... Tu al registre vas amb l'acte que t'ha fet
sí,
el notari.
Sí, sí, ho sé, però vull dir que el registre... No, vull dir que,
no em referia a aquesta.
Que revertir-ho...
Autònom, seguretat
notari,
social...
El notari. Però vull dir que revertir-ho no pot ser difícil. El notari ha vist un DNI i no ha mirat la cara o...
O no ha mirat...
O el DNI estava
falsificat. O circulen. O ha mirat...
Ha estado incentivado debidamente.
Ara,
perquè sabeu qui és el notari o el gestor que va tramitar aquest...
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí, sí, tant. De fet, quan vaig anar a parlar amb la notària, sí, va ser la seva secretària, perquè la notària no es va presentar en cap moment personalment. No, jo vaig demanar hora amb ella, però no es va voler presentar. Vaig parlar amb les secretàries, i les secretàries van ser qui em van dir que per fer la parella estable necessitaven el DNI amb data de caducitat que estigués vigent, que el meu DNI caduca el 2027, i un empadronament. Llavors va ser fa res, 2 setmanes, que em vaig enterar que, a més, estic empadronada a Barcelona.
A Barcelona?
Sí, des de l'agost de l'any passat, que això jo no ho sabia.
Tens una nova vida i no ho saps, eh?
Sí,
sí, correcte, treballo en un altre lloc, estic casada i a més estic empadronada en un altre lloc.
Vale, tu que ets infermera de Gavà...
Correcte.
O sigui,
a punt de casar-se.
Ara està a punt de casar-te. En realitat, la teva vida és aquesta. Infermera a Gavà, a punt de casar-se amb un senyor estupendo. O amb una senyora, no sé, més igual.
Estupendo, en tot,
estupendo en tot cas. Ara mateix, segons l'administració, estàs empadronada a Barcelona, amb una feina a Sant Cugat i emparellada amb un senyor que no coneixes.
Ah,
és que és increïble.
Autenticat a Badalona.
És que és increïble.
Sí, sí. Això és.
I els Mossos no t'han dit si es pot fer alguna cosa. És que el que em sembla al·lucinant és que no es pugui fer.
Ella ha de portar la iniciativa de esbrinar tot el cas.
El
temps que ha perdut, els disgustos, tot això,
que et passi és al·lucinant. I això demostra que és organitzat. Això no és un senyor o una senyora que té una idea en un moment.
Clar que no.
M'he de passar per la mula.
Espera, deixeu-ho acabar-la a l'Alba, pobra, que li estem fotent el cap com un timbal. Els Mossos t'han dit alguna cosa? D'això és normal i que sí, passen aquestes coses?
Si és normal o no, no m'ho han dit, però sí que estan fent tota la investigació, per suposat.
Val.
Bueno, això s'ha portat jutjat i apa, que tenen fils importants per tirar-ne de judicis.
Clar, perquè aquí hi ha una trama, és evident que hi ha una trama.
Alba, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Tot el que el puguem fer, doncs
I
ens ho fa saber.
Sort.
Sí, i sort, sobretot. Tu imagina't. És que et roben el bolso un dia que estàs sopant a no sé on, amb una... t'estiven el bolso i fins al 2027 que se li caduca... Pues...
Però encara rai, bueno, encara rai, què li ha passat? De Gavà, Barcelona-Sant Cugat. Ara imagina't, algun estranger europeu que li roben aquí, que resulta que s'ha casat amb un senyor a Romania, i que tens 50 administracions per tot el món que t'ho fan a escala, ja no dic mundial, europea. Això et destrossa la vida, perquè a més no saps ni a qui acudir... Vull dir que no, no, són
aquí, al cap de la fi, si has d'anar a buscar la notaria de Badalona, doncs pues passa a Badalona.
Vas a Badalona, però si és a Bucarest, no? Ja em diràs tu, no? O a la Eindhoven, és igual.
Mare meva.
Increïble. Increïble. Doncs insistim, és un dels el tema de la suplantació d'identitat ara mateix un dels.
Però mira, dels, abans has donat una xifra.
Que més creixen.
Abans has donat una xifra, 24.000 cada any.
Sí, de casos de suplantació. Som, a Catalunya.
A Catalunya som 7,5 milions d'habitants, no? Mm-hmm. Si es diuen que la loteria toca tan així, tens moltes possibilitats de que toqui,
bastantes,
no?
Eh?
Bastantes.
No, i que a més té a veure amb això que dèiem al principi, que normalment si t'ha passat alguna vegada que perds o et roben alguns documents, bàsicament et preocupes de que les targetes estiguin, que la renovació, i no fas ni denúncia. La majoria de vegades ni denuncies.
Jo, les experiències que dic, que tinc amb tot això són lo contrari. Alguna vegada que he perdut, i de la meva família que han perdut el carnet, no només hem recuperat, sinó que ens han trucat o ens han buscat la manera de trobar-nos per tornar-nos. També s'ha de dir que també hi ha aquesta altra part. Eh?
Jo crec que haurem de posar un Ministeri de la Veritat, com aquella bonica novel·la 1984, perquè, primer, qui som? Els problemes dels propers anys seran qui som. Perquè som tu, Mila, però tens el teu jo digital, el teu jo a xarxes, que a vegades no tenen res a veure,
no, sí,
el teu jo administratiu, i el teu
I
jo...
I els avatars, espera.
No, espera, i el teu jo, i el teu jo construït amb totes les dades de tot el que has buscat, que té una empresa que es diu Amazon, o que té una empresa que es diu... És igual, Instagram.
La que sigui.
La que sigui. És a dir, ja, per començar hi ha molts jos. I després, ara, allò que veiem de poder manipular la teva cara en un vídeo.
Home, això...
Poder manipular les teves dades per qualsevol mena de hackeig, o tot el que tu has buscat, escanejat i tal, que no saps on va parar. Llavors, al final, d'aquí 20 anys, el gran debat de la societat és com mantens el teu jo. Perquè el teu jo estarà tan diluït entre el món digital i entre la teva col·lecció de dades i el teu perfil...
Tan distorsionat, al final, tan
que al final, lo del DNI em sembla una cosa del segle XII.
Mentre arribem, perquè... mentre arribem a aquest panorama, que segurament no és gaire llunyà...
No, no, és que ja...
A mi el que... vull dir... A mi em sembla absolutament, diguem-ne, extravagant que no hi hagi unes investigacions sistemàtiques, perquè això és un tema de delinqüència organitzada.
Sí,
això,
sí.
Torno a repetir, no és un senyor, un matrimoni de ballets la pensió...
No.
Clar, no, això que passa...
Sí, sí, sí.
No! Aquí, fixa't, hi ha una, aquí li han robat i algú sap a qui ho ha de vendre o per encàrrec de qui ha robat. És a dir, les dues coses. Tràme tres, o jo sé els tres que tinc avui on els ha de portar. Va a un súper, que aquest súper té una gestoria. Aquesta gestoria sembla que és la que busca el notari. I busca un paio per unir-la, de fet...
La notària, la notària desapareix perquè no, encara no ha aparegut a la pel·lícula, perquè és la secretària
de la notària. No, la notària és la que ha fet la parella de fet.
Sí, sí, sí.
Que és un tràmit que se suposa que has d'anar presencialment o no.
Han d'anar els dos, home, clar.
Home, haurien de, però vaja.
A veure.
10 i 37. No, o sigui... Doncs ho haurem de deixar aquí, permeteu-me per indignar una miqueta Antonio Baños, deixa'm anar a les cues de Bruce Springsteen.
Sí, va.
Josep Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Què, hi ha gent o no n'hi ha gaire? És que ara ha canviat el sistema i aquelles cues i tal immenses ara ja no hi són, ara es fa un sistema diferent.
Mira, sent generós et diria que hi ha una cinquantena de persones
fent cua.
Sí, però aquests són pels que han d'entrar al que es diu la pista del darrere, la pista, la pista tracera que li diuen ells, perquè els que tenen el privilegi o poden tenir el privilegi d'estar a les tres primeres files del davant han marxat, han hagut de matinar, hem vist cares de son aquest matí primera hora, han fitxat a les 8 del matí i han desaparegut i cap a quart d'una hauran de venir perquè hauran de passar el control. I a partir d'aquí suposo que ja es podran quedar perquè al cap d'una estona els deixaran accedir.
Sí, sí. Doncs bé, seguirem també al llarg del dia d'avui què és el que hi passa en aquestes cues i evidentment el concert de Bruce Springsteen que tornarà a omplir amb 60.000 persones, ja no sabem si amb Obames, si amb Spielbergs o amb qui. Què dius, Josep, perdona?
No, em permets que,
sí.
Com que perquè no s'avorreixin a la cua,
sí.
Els estic fent una mica la guitza i els estic dient que pot ploure, que passarà...
Home, no els hi facis això!
Ara, molt bé! Acció directa!
Els està minant la moral, extraordinari!
El que passa és que són tan optimistes, que diuen que confien en la màgia del Bruce i que segur que l'hora del concert no plourà.
Això comença a ser religió organitzada,
Sí, sí, és veritat.
Comença a ser... Si fa ploure, no, deixa de fer ploure.
Josep, una abraçada.
Secta.
Que vagi molt bé. Per, 10 i 39, per cert, Baños, que no em vull oblidar d'una cosa.
Hòstia, però avui què teniu amb
que mi? Que no m'acabi. Que ara ja em mataran els de les paraules encadenades, la Ramis i el Zanon, que estan per aquí fora.
No,
però abans de marxar, tenim sintonia? És que queda... Ah, avui comencen a assajar ja.
Sí, ja, ja,
avui
ja.
Comencen
ja
a assajar i a fer coses.
Quin dia, ella? Quin, okay, dia hem de fer...
Bueno, vaig sentir l'altre dia el teu karaoke, que el van passar.
Ah. Ja ve el karaoke del Via Lliure, ah, ja, ve, ja ve, ja ve. Ja ve, ja ve.
Sí, a lo loco.
Ja ve.
Això, el karaoke, es cobra, es cobra pata, el karaoke.
Vam estar... La CUP, Eurovisión, jo, sí, tot, home.
L'any passat vam estar aquí, i jo us deia, i jo me'n recordo, ara treure la
documents.
No, no, jo deia... La Chanel, la gent està dient que molt bé i tal, però no, jo deia, no, no, tindrà una gran carrera per davant. Què tal ha anat?
Ah, bueno, bé.
Sí, què tal el disc, què tal?
No, el disc no, però
ara sortirà aviat,
eh? Està de girar, ha fet molta gira.
Aviat vindrà, eh? Aviat vindrà.
Chanel,
no posis nerviós ja, eh? Que no estiguis aquí provocant, eh? Bé, ja ho tenim tot a punt per el 13 de maig fer el karaoke Eurovisió del Via Lliure, com cada any des de fa 7 temporades ja. I és un gust sentir els oients, els col·laboradors no tant, però també, que venen a la ràdio a cantar.
Bueno,
adéu, cançó. Gràcies per tu.
El primer que heu de fer és escollir, sobretot, si voleu participar-hi, concurs amb convidats, amb jurat, amb premis.
No, participar, si voleu participar, no, si us voleu enfrontar Antonio Baño.
Exacte. Doncs el que heu de fer és decidir quina cançó d'Eurovisió voleu cantar, qualsevol oient que ens estigui escoltant, i enviar-nos una nota de veu al 606 25 64 39. Per anar donant idees, perquè és la història completa d'Eurovisió, només poden ser cançons eurovisives. No ho sé, a veure,
i
podeu anar...
I prou de Rafael, ja, eh?
Aneu a...
Ara aneu... posarà una de Rafael.
El 2018, per exemple,
no ho
sé.
El la no val, eh?
Alfred i Amaya, no sé, per exemple, no et va agradar aquesta de Baños? Doncs pues te'n pos una altra.
No, no, no,
què passa? Una mica
si
d'Ava.
No, bé, bé, bé.
Una mica d'Ava. I si no, any 2018. Fuego, fuego, a la Foreira. Sí. Tu t'agradava aquesta?
Va.
Va, tampoc no.
És una, no, és una visiva. Ah, visiva. Bé, però bé.
Bé, doncs, quan hagueu triat la cançó, envieu una nota de veu cantant al 606 25 64 39.
No, 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 jo passo final, directament, no?
Tu ets un dels Big Five.
Sí, 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 Five, jo passo final.
Cabeta de sèrie.
Doncs un jurat expert, però expert, triarà entre els missatges que arribem els tres candidats d'oients del Via Lliure que passaran a la final. Us he dit que ens han començat ja a arribar notes de veu des de fa 48 hores amb alguns missatges d'oients. Per exemple, l'Estefan.
Say something, I wanna know what you feel.
Saps quina cançó és aquesta?
I wanna
no la coneixes, tu?
No.
Oh, el Xavier, que també ens ha enviat aquesta.
Si todo el mundo quisiera una canción.
Ara.
Que hable de paz, que hable de amor.
Posa'm la de la Betty Missiego, posa'm la de la Betty Missiego, la d'original, eh? Posa'm-la, a veure si podem sentir. No, aquesta no és Betty Missiego. No. Això és l'himne de l'Eurovisió, per favor.
Això és el Tedeum de Charpentier.
Betty Missiego, quan puguem, eh? No hi és? Bueno, doncs ja la puguem un altre dia. Missatges de notes de veu al 606 25 64 39, obert a tothom que vulgui participar-hi, i el dissabte, dia 13 de maig... Karaoke Eurovisió amb premis, amb jurat i amb de tot.
Amb DNI original.
Amb DNI original. Sense enviar la fotocòpia. Pràcticament 3 quarts d'11 del matí, fem una pausa i de seguida continuem. Apa, adéu-siau, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
A veure si se'n presenta gent.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Fantàstic és viure aventures que mai havia somiat.
Fantàstic és aconseguir ballar una còria impossible.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'estiu és teu. Les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xenescat.gencat.cat/estiu és teu. Generalitat de Catalunya.
Alguien que cuide de mí. Dirigida por Daniela Fejerman y Elvira Lindo.
Quiero dedicarle este premio a mi familia. Madre, eres una superviviente. Gracias.
Te llamaste superviviente. Todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso.
Aura Garrido, Emma Suárez, Mago y Mira. Alguien que cuide de mí. 28 de abril exclusivamente en cines.
Gourmet La Vanguardia i Llàgrimes del Canigó et porten els olis més prèmium de l'Empordà per elevar els teus plats amb dos olis aromatitzats, un oli verge extra i una melmelada d'oli, acompanyat de pebrots del piquillo, filets d'anxova, formatge fresc i risotto de verdures. Tot maridat amb un vi blanc fermentat amb bota. Compra-ho ara per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC 1, a l'Alberg de Vic. Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers, entrevistes
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC 1.
I activitats d'aventura. I què més? Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall, farem excursions i piscina. Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som
de Colònies.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
3:15 del matí. Què tal, Llucia Ramis? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Tanón, bon dia.
Bon dia.
Recuperats de Sant Jordi o no?
No.
No.
Esteu esgotats de llavors, només no, aquell dia.
Estem emprenyats de llavors.
Què passa?
No, sí, hem de replantejar el Sant Jordi. Sí.
Per què? Perquè hi havia massa gent.
Massa gent. Mm. Nosaltres, els autors, hauríem d'estar quiets. No?
Ah, que us mouen molt.
I que sa gent vengués, els que volguessin venir. Perquè si no, hi ha gent que ve d'altres bandes de la península i no s'hi ven absolutament res perquè no hi ha possibilitat d'arribar-hi fins allà.
Què vols dir?
Sí,
Home, hi ha hagut casos. Per...
Autors que no van signar.
No, però...
O poca cosa per el que podrien haver signat. I jo crec que si mos tinguessin quiets tota l'estona en els mateixos puestos seria més fàcil.
Durant voltes?
Sí, clar.
No, és una diada per un determinat tipus d'escriptor que té un públic que els agrada fer 2 hores de cua.
Clar, exacte. Tu vas,
a Cristina Risto Mejide o Almodóvar i assumeixes això, però no per a Ramon Andrés o Marta Orriols, m'entens? O sigui que...
2 hores de cua.
Bueno, o més.
O més, esclar. I llavors, si a sobre et mouen damunt i avall en tota la gentada, quan arribes a un lloc ja te n'has d'anar a un altre.
O saps? Quan et toca el teu torn a la cua ja te l'han tret. Ja, no, ho sento, se'n va.
No, i a part no arribes mai, o sigui, arribes amb mitja hora de retard, però bueno.
Avui veig molt mala marona. Entre els del Versió, que estaven enfadats per el tema de la pluja i Montserrat.
Ah, sí, que havia de ploure tant a Barcelona.
Hosti, noi.
Home, va venir Obama, va anar a Montserrat i va ploure. Jo ho deixo aquí.
Bueno, però els del Versió van anar dijous, va pujar el Toni Clapés i la Barcelona. Salina i tots aquests.
A veure, amb tot el respecte, ells no són Obama.
Bueno, no, efectivament, per sort.
Però qui va anar primer? Qui va obrir?
Va, 2 minuts per 3:15 de 12 del matí. Bé, hem de jugar, eh? Qui comença avui?
En Carlos.
Va. No m'ho fàcil, que avui estic...
Ve a tom del que comentàvem de Sant Jordi.
Ah, vale.
Sí, a veure. És superfàcil. Bueno, la primera paraula, mal.
Mal. Ja veniu malament, és que no... Mal.
Lucifer.
Home, Lucifer.
Lucifer.
Lucifer, que no Lucifer.
Lucifer.
Ah, aquí. Repelent.
Jo, tu.
Repelent. Tenebres.
No és això, no, ja. Lo de repelent no ho veig.
No ho veus, repelent?
No.
Sàtir.
No sé per què.
Sàtir.
Roí.
Roí, el veus?
Roí, molt bé. Em pensava que... Val, sí. Hòstia, amb la I. Amb la I sempre teniu problemes.
És que és complicat. Incub.
Hola.
Què és incub?
No ho saps, perdona.
No sé què és incub.
No puc venir un diumenge a explicar-ho.
Vaig a buscar incub.
Però llavors crec que Ventura tindràs tot.
No miris, no miris.
Incub. No. Banyut.
Incubador. Banyut. Sí, clar.
Terrorífic.
Puc resoldre ja o no?
Terrorífic Cucarell.
Cucarell?
Cucarell.
Ah, és un dels seus noms.
Ah.
A on, a Mallorca? En dieu així.
Això i turista. Tenen aquests dos noms.
Aquí huele azufre. És el diable, és el dimoni, és Satanàs, sí. És Lucifer. You look like an angel. Oh, m'encanta aquest nom. Walk like an angel.
Cerca i un cop mem que trobes.
Ara busco, ara busco. You're the devil in the sky. Canta aquesta cançó. Brutal, brutal, brutal. Sembles un àngel, camines com un àngel, però ets the devil in disguise. Incub, incube. Dimoni que sota l'aparença d'home se suposa que té comerç carnal amb una dona quan està dormida. Hòstia. No sabia que hi havia una definició només per això. Incuba. O opressió i angoixa durant el son acompanyada amb els sons.
Que això. Si t'he posat una, paraula ja que a partir d'ara cada conversa sortirà.
Espectacular, espectacular.
Bueno, you're incub.
Escolta'm, la cançó és evident perquè l'has triat. Sí. Explica'ns alguna cosa d'aquesta.
Bueno, doncs, evidentment és una cançó fantàstica d'Elvis, però també parlar una mica de la disfressa, és a dir, en quin moment sabem on està el dimoni, és a dir, l'amor pot estar el dimoni, és a... Aquí la destrucció...
A la mort hi pot haver-hi el dimoni, vols dir, dins de la mort.
Sí, podem interpretar...
No,
de l'amor.
De l'amor.
De l'amor. El sentiment, l'atracció, la seducció... Mm. Això que valorem com a positiu, qui diu que no està el mal? Mm. La destrucció.
Mm-hmm. Mm. Mira, Diable...
Bé, però per què parleu de Diable, avui, del dimoni?
Va, perquè sí.
Ah, val, val, val.
Sí, perquè som... Sí.
Perquè
quan deies que estava vinculat al Sant Jordi, dic que allò...
No, pel mal.
Ah, pel mal. El mal.
Per Mordor. Mordor. Vale, vale. Mordor Sant Jordi.
D'on ve Diable, deies, perdona?
De Diaballo, que significa el que divideix. El que desuneix, el que destrueix.
Ah.
No? I per això és l'esperit que personifica el mal. Segurament va aparèixer durant el monoteisme, no? Amb el monoteisme.
Clar.
Si hi ha la idea d'un únic creador, un ésser bo, omnipotent, misericordiós, també hi ha d'haver la seva nèmesi, hi ha d'haver el seu contrari, i llavors aquestes forces del mal tenen domini sobre la llibertat i sobre la bona intenció dels homes.
Clar, quan hi ha molts déus sempre n'hi ha algun que és més entremaliat que un altre.
Sí.
Però si només n'hi ha un i és bo, com a mínim, encara que sigui per contraposició, has de tenir un rival.
Sí.
No? Has de tenir l'anemesi.
Llavors es representa normalment com una mescla entre l'ésser humà, l'home i la bèstia, no? Com mig animal, mig humà, de vegades amb pates de cabra, amb potes de cabra, etc.
La part més salvatge de l'home.
Diuen manera. Que és perquè ve del fauna, d'aquest... Com que seria un déu... com es diu això?
Caigut.
No, ara no me sortirà la paraula, mare meva. Bé, és igual. Com que al final representen aquells valors que no són monoteistes, els representen dins el monoteisme, com de dir, no pots creure en res més que no sigui Déu, perquè si no la resta doncs, et fa però, caure en el mal.
Però en certa manera el dimoni és com un déu que es va equivocar, és a dir, que va caure, que... És a dir, és la contraposició, sense el dimoni, sense el mal, no s'entén el bo, el bé i el déu que es dona les coses bones, vull dir, que és un personatge que és molt interessant. En realitat el que fan és representar una miqueta la personificació del mal en tots els aspectes, però a part té molta atracció. Mm-hmm. És el mestre de l'inframón, el destructor del cosmos... i responsable dels pitjors aspectes de la humanitat, que en certa manera és com l'excusa per dir no és cosa de Déu, però qui va creure a Déu?
Mm.
No, abans comentava això dels àngels, i llavors la concepció aquesta dels àngels i els dimonis està present en el Nou Testament, Jesús està temptat pel diable, expulsa els dimonis, prevé el cristià contra el diable, no? I a l'Apocalipsi configura una organització jeràrquica de dimonis sota el guiatge de Satanàs,
si
de Belzebub, no? Que és el príncep de les tenebres.
Clar, si hi ha jerarquia entre els àngels, hi ha d'haver jerarquia entre els dimonis, exactament igual, no?
Sí, perquè no és exactament el diable que un dimoni, El dimoni seria una personificació indeterminada de forces de la natura o de l'ànima humana, i en canvi i són éssers sobrenaturals, intermedis entre els déus i els homes, i en principi els dimonis eren èticament neutrals. Inicialment...
Èticament neutrals?
Sí, era un esperit molt savi, però no tenia per què ser malèfic el dimoni.
El dimoni?
En canvi, el diable sí que era d'aquesta representació jeràrquica damunt de tots aquests dimonis, i era un àngel caigut, era una persona que havia atemptat contra el poder temptat, que havia fet un...
Que no havia atemptat, sinó temptat.
Bueno. I llavors que l'havien expulsat d'aquí.
Ara m'has fet pensar que per tota la gent que ens estigui escoltant des de Badalona, ara que comencen les festes de maig, tenen una tradició, que és que planten el dimoni a la platja.
Sí.
De fet, ho estan fent aquest cap de setmana, em sembla, fins dilluns o dimarts. I, vaja, i bé, d'això, jo pensava si el dimoni, o si allò és un dimoni o un diable. Ara no ho tinc molt clar. En diuen el dimoni, però la idea de que sigui... Bueno, al final... Sí,
és clar, una cosa és el diable, perquè un pobre diable és una altra cosa.
Clar. Clar. No és exactament el mateix.
És un dimoni amb mala sort.
Sí.
És veritat, és veritat. Bé, Carlos, clar, suposo que s'havia de diferenciar clarament qui és bo i qui no ho és. I això sí. Es veu molt bé.
Sí, de seguida es va diferenciar entre els dimonis bons, que serien una miqueta els esperits, guardians, els àngels de la guarda que tenim, i després els esperits dolents, que els agents del mal que justifiquen l'existència del mal, que és la tentació, que són totes aquestes coses que estan intentant treure't del bon camí, no? De portar-te doncs, al vici, la tentació, a oblidar-te de Déu i tot això, que evidentment si penses, té molta més bona premsa que portar-se bé.
Molt més, molt més.
És més divertit.
No, i el joc de ser diabòlic... té una seducció molt més alta que la de...
Sobretot literàriament de parlant, bé, no?
Home.
Perquè sí. Després a la vida real no ens agrada que la gent es porti malament.
No,
sí.
No estic segur d'això, eh? Seria un debat molt llarg, eh?
Ah, sí?
L'atracció cap a una persona que no té una actitud, diguem-ne... absolutament perfecta...
Ah, t'agrades?
Jo no dic que m'agradi, dic que hi existeix. O no?
Sí,
a la gent li interessa. Home, els personatges
els
que
polítics...
són perfectes... Els personatges que són perfectes no li interessen a ningú.
Ja.
No li interessen a ningú.
El que sol dir-se és que el diable existeix i s'escampa la seva maldat pel món perquè fa veure que no existeix.
Ah, està bé aquesta.
No? És a dir, si ningú hi creu, ell pot estendre el seu poder.
És l'invers.
És l'invers del que passaria, per exemple, en fantasia, a la història interminable, si no hi creus,
desapareix.
En fantasia desapareix. O si no creus en les fades al País de Mai Més, no? Allò de dir, fes-me envelletes perquè vinguin les fades. Si no aplaudeixes, les fades desapareixeran, no? Si no hi creus en les fades, desapareixeran. Doncs ell ho fa al contrari. S'estima
com
més passades
menys
a percebut.
Exacte. Més hi és.
Més possibilitats té d'actuar
bueno,
a tot arreu.
És la trampa perfecta, se m'estan totes les coses. Tu dius, no, jo sóc competitiu, però fins a quin punt el que t'estan tentant és anar a una mena d'èxit extraordinari i coses d'aquesta de la vida normal també. És a dir, en totes les coses que fas hi ha una part que no saps si és el dimoni.
Estava buscant una cita i no la trobaré ara, de Jonathan Little, a Les Benèvoles.
Ah, sí?
Fantàstica, no sé si al principi crec que deia que cada... Ostres, que no, voldria la literalitat i no la trobo. Que cada àngel volava amb un trosset d'inferno o alguna cosa així, no? Aquesta idea que tampoc la puresa aquesta absoluta no existeix, que tot té les dues cares, d'alguna manera.
Fins
no?
i tot a la puresa absoluta hi ha el dimoni, és a dir, la vanitat del que es creu millor, del que creu que Déu està amb ell... Aquí també està ahí el dimoni. El dimoni és un tio que sap fer-ho.
És de tot arreu, no?
Controla el joc completament.
Qui és aquesta cançó?
Mira, aquesta cançó és a Speak of the Devil de Chris Isaak, que per cert és un músic que vindrà d'aquí poc aquí a Barcelona. I res, bueno, aquesta dita de que quan mentes al dimoni, quan l'invoques, és quan ve, no? És a dir, ell sempre està esperant de que el cridis. Però bueno, a mi també m'agradaria pensar... O sigui, parlem del dimoni, però realment... Podem no creure en la representació del dimoni, podem creure que no deixen de ser fantasies que... Però realment, la pregunta és si creiem en el mal, és a dir, el mal existeix o no?
El mal absolut
bueno,
o matisable?
Mal, és igual, o no? L'absolut i el matisable.
És que, saps què... O sigui, jo recordo que quan s'ha parlat d'èpoques dures, com quan hi ha una guerra o quan hi ha una repressió molt gran, no? Qualsevol, literalment qualsevol, pot convertir-se d'un cantó o de l'altre. Fins i tot sense estar predefinit d'alguna manera que és una persona dolenta. Però, en unes circumstàncies determinades, i com que els d'aquí, en aquesta taula, no ens hi hem trobat encara, no sabríem en quins convertiríem.
No, exacte. És a dir, l'altre dia parlàvem de la mediocritat i moltes vegades el mal es transmet a través d'aquesta mediocritat, no? Estic pensant, per exemple, en la banalitat del mal que va encunyar Hannah Arendt, Recordem que durant el judici Adolf Eichmann pel genocidi contra el poble jueu, sí, Hannah Arendt va escriure que Eichmann no era el monstre ni el pou de maldat que considerava la premsa.
Correcte.
No? Ella va dir que els seus actes no eren disculpables, que ell no era innocent, però que no va cometre aquells actes perquè estigués dotat d'una immensa maldat, sinó, o d'una immensa crueltat, sinó perquè era un buròcrata, era un operari dins un sistema basat en els actes de l'extermini, i ell el que feia era obeir, era complir ordres. És un funcionari.
Que li toca fer una cosa determinada.
Llavors, aquí,
ja està.
I aquí hi ha la maldat. Mm-hmm. Aquí hi ha la maldat.
La idea aquesta que ella esperava veure el monstre,
sí,
no, que va anar a escriure sobre el monstre, i es va trobar un senyor gris
que
anava amb unes ulleretes allà i que apuntava coses, perquè la maldat en aquest cas era en forma d'un senyor que complia ordres. Mm-hmm.
Això és una altra de les superpoders del dimoni. O sigui, clar, s'amaga de sota d'una persona que no t'ho esperes. És a dir, aquesta és una trampa perfecta, el de fet el dimoni.
Mira, ja tinc la frase, me l'ha enviat un oient, del Jonathan Little. La tinc en castellà, bueno, la traducció us la podeu fer vosaltres mateixos, però la que es va publicar en català no la tinc. Un ángel en el infierno vuela en su propia nubecita de paraíso.
Ajá. Està bé.
És aquesta mateixa idea que estàvem dient ara mateix.
No, i és veritat que hi ha un refrany anglosaxó, que segur que heu sentit moltes vegades, que diu que el dimoni s'amaga en els detalls.
Sí. Oi, sí. Que